A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai per viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, Eixos de Felicitat.
No existeix un mal dia. El que passa és que agafem un mal moment i decidim portar-lo en nosaltres tot el dia. Bona tarda, Catalunya i Andorra. Salut, feina i felicitat per tothom. És divendres i passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, Eixos de Felicitat. És el dia i l'hora de connectar amb noves tècniques i eines que ens puguin ajudar a desconnectar. Per ser feliç, uns diuen que escoltem música, d'altres que llegim, alguns diuen que pintem o cuinem. És cert que cadascun trobem la felicitat a diferents llocs i amb diferents coses. Amb aquest programa volem intentar ajudar-los a ser feliç amb molt poc. Sintonitzen un programa de projectes, vivències i experiències. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix es presento, com sempre, a les vies de so. José Matoses, a la direcció, Jordi Vilajosana. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, senyor Marc.
I a la conducció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marc Rius. Avui tenim un programa amb dinàmiques i consells senzills però efectius per ser feliç. Per començar, el nostre director, com sempre, ens aportarà noves tècniques per la relaxació. El tema del dia serà com gestionar la convivència familiar continuada. Com sempre, condueix i dirigeix el programa d'avui el senyor Jordi Vilajosana, doctor en administració d'empreses, professor de la universitat i emprenedor social, pioner en la introducció de les constel·lacions organitzatives a la universitat i director i conductor d'aquest programa. Bona tarda, Jordi. Endavant, com vulguis.
Com anem, senyor Marc? Com ha anat la Setmana Santa?
Fantàstica. Has fet uns dies estupendos, molt macos. Hem pogut gaudir del sol.
I quin ha sigut el teu millor menjar?
El meu millor menjar ha sigut una fideuà que el seu secret va ser veure que s'hi ha de posar a l'aioli amb els fideus mentre els rosteges. Vale. Un cop tens el sofregit, ho separes, agafes la paella, poses els fideus que es vagin durant, vagin arrossejant, ben duradets, i llavors, quan estan duradets, hi tires aioli i ho barreges tot.
Però, una pregunta, l'aioli com el fas? Amb oli i all o també li fiques ou?
No, una batedora, un all o dos trinxats, un ou sencer i oli carbonell, no, oli d'aquí de Borges,
sí.
I la batedora.
Vale, ja està.
Ja està.
Vale, perfecte. Aquest és el primer consell que donarem després de Setmana Santa per meditar. És a dir...
Sí.
Perquè jo quan cuino, i cuino gràcies amb el mar, jo tinc a centrar els meus 5 sentits amb la cuina.
Sí,
perquè
senyor.
Si em despisto, llavors pot passar qualsevol cosa a la cuina.
Pues sí.
Llavors, en el moment que estem centrats amb els ingredients que tenim que ficar, el temps, i focalitzar l'atenció, jo, per exemple, aquesta Setmana Santa vaig fer una paella, i la paella saps que l'important són moltes coses, però al final l'arròs té que estar al punt.
Sí, senyor.
I si et despistes 3
sí.
minuts,
ja...
l'arròs pot estar covat, pot
sí.
estar cru, pot passar qualsevol cosa.
Sí, senyor, s'agafa el sofregit, mil coses.
Per tant, aquesta és una de les coses que durant aquesta pandèmia hem après.
Sí, sí.
Alguns han après virgulatge, altres sí. hem après a cuinar.
A cuinar, i tant.
I dintre d'aquest espai de la cuina, l'important és no deixar entrar ningú, estar sol,
sí, això sí,
i poder fer el que et vingui de gust. I tindre un mòbil al costat i trucar al mar, i escolta, mar, això com ho faig, què afegeixo, què deixo d'afegir...
Sí, no, però aquest va quedar, vas fer una fotografia, un color molt maco, el gust no ho puc dir perquè no la vaig provar, però vull dir... El color era maco d'una bona arròs. I, com dius tu, és una manera de relaxar-se.
Exacte, una manera de desconnectar dels problemes del dia a dia.
Sí.
És a dir, rebaixem el soroll, que aquest soroll el podem rebaixar doncs, caminant, meditant, estant en silenci, comptant les respiracions, fent oponopono, però també preparant el dinar. Perquè pensem que la nutrició és una de les parts més importants que té el ser humà. Mengem per alimentar-se, però també mengem pues, per estar en convivència. Els àpats forma part d'una unió de convivència
sí, ja ho crec.
Amb la nostra família. Sí, per tant, és una de les coses que jo recomano, és a dir, aprendre a cuinar. Mm-hmm. Però aprendre a cuinar, diguéssim, amb tranquil·litat i ficant-hi els cinc sentits. Perquè si estem pensant en altres coses, llavors ja...
Clar.
El menjar ja no surt el mateix. I això
no, 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 és molt cert, és molt cert. I des de l'ego lliga molt amb el que parlarem avui, perquè, no sé, quan un està cuinant, es desconnecta. I després, quan va a la taula, el maco és que hi hagi la família al voltant. I hi ha gent que diu, bueno, però ja tinc amics que a vegades em diuen, escolta, i quin tema què parles amb la família? Doncs, bueno, aquí tens un tema, de menys que us agrada, és dolç, és salat, digue'm, home, jo hi posaria una altra cosa, però ja és un tema de parlar, el menjar.
I després hi ha un hàbit, que això, quan vaig estar a Mèxic, el vam començar a tornar a practicar, jo ja l'havia fet amb el meu avi, és, sí. Abans de començar qualsevol àpat,
sí.
Agrair el menjar que tenim davant.
Això ho fèiem amb els meus pares. I a casa, des que estic gran, no ho fem. És veritat.
Però agrair tot el procés. És a dir, quan tu tens una truita de patates davant nostre,
sí.
Moltes vegades els nens pensen que la truita de patates ve sola. No,
clar,
la truita de patates, darrere la truita de patates, doncs hi ha algú que ha plantat les patates.
Sí,
hi ha algú que ha criat les gallines.
Clar.
Hi ha algú que ha anat a recollir la sal.
I a recollir els ous.
Exacte. I després hi ha algú que ha fabricat el plàstic si aquesta truita de patates l'hem comprat en un supermercat.
Ah, sí. Per tant, però res a veure, eh?
Res a veure.
Amb la feta a casa, eh? Però bueno...
Però darrere hi ha tot un procés que hem d'agrair tots els intervinents,
sí,
d'aquest procés.
Sí, senyor. Sí,
i després,
senyor.
Altre tema molt important, i no som experts en nutrició, és el no menjar de manera compulsiva. És a menjar intentant saborejar i ho recomanem és intentar menjar amb els cinc sentits. No solament amb el sabor, sinó també amb la vista, amb les mans. No és el mateix menjar amb una cullera de fusta que amb una cullera metàl·lica, o amb els dits, perquè s'incorporen sabors. Llavors, intentem menjar, i això ho podem fer com a juguesca amb els nens petits, amb els cinc sentits. I a veure quin sabor li tenim, però amb temps. No com moltes en mengem cada dia, de manera que anem engullint,
sí,
per ja passar a treballar per la tarda o anar a fer recados.
Clar, això passa molt a les persones que has treballat i saps que tens mitja hora per dinar i t'habitues a menjar ràpid.
Exacte.
Però no és bo, tampoc, no som nutricionistes nosaltres, però...
Perquè el cervell no processa.
Clar.
En tota la rapidesa, si mengem molt de pressa, no processa tota la cadena d'activitats que venen darrere.
I per l'obesitat, se sàcia més l'estómac menjant a poc a poc.
Exacte.
Si menja ràpid, no té temps de dir-te, ja en tinc prou, sinó que va engullint.
I mengem menys, és el que dius tu.
Si vas a poc,
menges molt menys.
Sí, senyor.
Perquè li dones temps al cervell a processar tota la informació.
Jordi, com tenint en compte la teva experiència, què és la convivència familiar per tu?
Uau, aquesta... nosaltres que hem fet uns quants estudis respecte a la felicitat a les persones i a les organitzacions, en tots els estudis diuen que el punt més important per trobar la felicitat personal o la satisfacció personal és la convivència amb la teva família. És a dir, tota persona que arriba al final dels seus dies, 80, 85 anys, l'edat que sigui, i diu que és feliç, et dirà com a primer punt, i possiblement és el 80% d'incidència, és la bona convivència amb la família.
Ho crec.
Per tant, si tens bona convivència amb la família, bona relació amb els teus pares, que són el més important, amb els teus fills i amb els teus germans, el percentatge de que siguis feliç ja puja un 90%. Per tant, fixin la importància que té la convivència familiar.
Ho crec.
I durant aquesta pandèmia hem descobert moltes coses. És a dir, hem passat com tres fases de pandèmia. La primera fase, que va ser molt dura, no podíem ni sortir al carrer, solament a comprar l'imprescindible i prou. I jo, per exemple, vaig descobrir moltes coses a casa, que el dia té 24 hores. Perquè jo vaig pensar que el dia a casa no tenia 24 hores, que eren... Pues, la mitja hora del dematí
i la de la nit
i les dues hores de la nit. Però jo el rest del dia no sabia què passava a casa.
Clar.
I amb la pandèmia vam descobrir que el dia té 24 hores per tots, perquè vaig descobrir que jo els desplaçaments de 3 hores per a entrar i sortir de Barcelona me'ls quedava per mi. Per tant, la convivència familiar, si hi ha bona convivència, tots sabem que el percentatge de felicitat augmentarà de manera espectacular. Per tant, què recomanem? Qui vulgui, no és obligatori, doncs, intentem establir relacions familiars que provoquin una satisfacció personal, perquè si no això al final ho acabarem patint, i no de la millor manera.
Clar, jo crec que és essencial, no? Perquè m'imagino una persona que ha d'anar a treballar i va a treballar, abans ha discutit amb la seva dona o amb el seu marit, la seva parella, han discutit amb quin ànim vas a treballar. M'imagino que pitjor que si has sortit de casa feliç.
No. I a més, això amb constel·lacions, més d'una vegada hem comentat, el 80% dels problemes que tenim provenen de la nostra relació amb els pares. És a dir, amb constel·lacions es parla de que constel·lacions familiars, que els pares, el pare em provoca o em pot transmetre els patrons de la seguretat i la responsabilitat, i la mare és la que m'ensenyarà a estimar i em donarà abundància. Per tant, si jo tinc una bona relació amb la mare, doncs sabré estimar. Si tinc una bona relació amb el pare, sabré ser responsable i tindré seguretat en mi mateix. Per tant, independentment d'aquestes creences que surten d'aquesta activitat de les constel·lacions familiars, diguéssim, la relació que jo tingui amb els pares m'afectarà en el meu dia a dia, encara que no en sigui conscient. L'altre dia, parlant amb un alumne, em va dir, professor, és que jo soy muy insegura. És a dir, ¿qué relación tienes con mi padre? Es que me abandonó cuando era pequeña. Pues este es un tema que tienes que trabajar. ¿Y por qué? Porque el padre me aporta seguridad, la madre me aporta amor. No deixes una creença, eh? Vull, aquí no vull transmetre cap mena de creença.
No, però...
Però amb la pandèmia, a l'estar 24 hores tots junts, com dic jo, ens han passat totes les misèries per davant.
Clar.
Llavors, la tensió familiar ha augmentat moltíssim.
Clar.
Hem guanyat unes coses i hem sigut conscients d'unes altres.
Clar.
Ja veurem què passa dintre de dos anys quan la pandèmia sigui un record. Encara que sigui un mal record, ja veurem. A veure què ens ha quedat.
Com es fomenta la convivència amb la família? Perquè, clar, suposo que això no és fàcil. Wow. S'ha de lluitar.
Jo primer recomanaria jo aquesta pandèmia he descobert a conviure amb mi mateix. He descobert que existeix una persona que es diu Jordi Vilajosana i que he tingut temps per mi, perquè jo vaig ser una persona que m'aixecava a les 5 i mitja del matí, sortia de casa a les 6 i quart, arribava a la universitat a les 7 i de les 7 del matí fins a les 7 i mitja, 8 de la nit no tornava cap a casa. Per tant, conviure amb mi pràcticament no convivia.
Esclar,
era correus electrònics, reunions, classes, dinava fora i arribava a casa, arribes cansat, moltes vegades arribes rondinant, te'n vas a dormir i se'n tornem. Mires una mica la tele i se'n tornem. Llavors, amb la pandèmia he descobert que existeix un Jordi. I he descobert que puc tindre espai per mi. Ni que sigui sortir a caminar, ni que sigui a meditar. I això, vulguis o no, quan et descobreixes a tu mateix, canvies i t'observes i canvies moltes coses que dius, ostres, m'estic donant compte que tinc una família, que puc gaudir d'ella, però primer tens que començar el treball en tu mateix. Quan comences el treball en tu mateix, la convivència amb la família millorarà. És a dir, tendim a casa hi ha nervis, la culpa és de la meva dona, la culpa és dels meus fills. Imaginem coses sempre tontes que ens han passat a totes les famílies.
Sí,
i a casa teva segur que han passat.
Sí, tant.
Tots tenim videoconferències i sembla que tots les vulguem fer a la mateixa hora.
Sí.
I jo diria, i Marc, per què la vols fer a la mateixa hora canviant l'hora? I aquestes discussions al començament van ser terribles. Fins que entens que, ei, tots tenim la mateixa problemàtica, anem a conviure. Perquè si no fem l'esforç d'empatitzar, llavors el vaixell, com es diu vulgarment, s'enfonsa.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim. Una pregunta, Marc. Digue'm. Durant aquesta pandèmia, tu què has après?
Home, he après a cuinar una mica més, com ja ho havies dit, a reconèixer, a ser més amic potser dels meus amics, que sempre he intentat fer, però potser aquesta vegada encara més, i a respectar una mica la unitat familiar, el que deies, tu vols fer la videoconferència a les 10, bueno, pues jo ja la faré a les 11 o a les 9.
Qui ha cedit més amb aquest any de restriccions? Tu o la teva família?
Home, jo per cada bé m'agradaria dir jo, no? Però per cada bé. Però crec que sí que... Bueno, com que sóc amant de la no discussió, doncs per no discutir és el millor és adaptar-se a la comoditat, a l'horari de confort de tots.
Una pregunta. Dintre de 2 anys, què et quedaries? Imagina que han passat 2 anys, estem al 2023, i estem fent aquest programa a la mateixa hora, i estem recordant èpoques passades. Què t'ha quedat d'aquest any de restriccions?
Les plantes. Estic prenent el sol, com que no hi ha hagut etapes que no hem pogut sortir de casa, però només per anar a buscar el pa, jo he aprofitat per anar a buscar el pa, el bacallà i les plantes que hi han acostat una floristeria, i les poso a la terrasseta que tenim, i bueno, m'agrada molt mirar les plantes i canviar-les i veure com creixen i cuidar-les.
Saps que això porta un gran valor a l'equilibri i a la felicitat?
Sí, no, no.
Mira, hi ha un llibre del Baño, El Baño del Bosque,
sí,
escrit per un japonès, que hi ha, entre moltes coses, hi ha un estudi fet d'un hospital que les habitacions que donaven al parc,
sí,
i on es veia arbres, es veia verd, la gent se'n anava a casa 2 o 3 dies abans de mitjana. En canvi, les habitacions que donaven enfront d'un altre edifici trigaven 2 o 3 dies més en tornar cap a casa. Solament per la vista. Una vista, vulguis o no, també allunyada.
Doncs pues mira, ja tenim el cupo ple, allò que diuen no t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, avui ja la tenim.
És una cosa que no tots sabia, som conscients no de la bona energia,
sí, sí,
de passejar pel bosc, això hem comentat més d'una vegada, si pots passejar per un bosc, per un parquet, doncs aprofita-ho. Però inclús les plantes de casa ens aporten un gran bé. Ja no per olor, sinó per la bona imatge que això ens genera nosaltres mateixos.
Jo he arribat a pensar, com pot ser, perquè conec gent que no li agraden les plantes, i penso, com pot ser que no agradin les plantes amb el que t'aporta, que són maques, jo les veig maques.
I formen part del nostre cicle, vital,
sí,
perquè si no tinguéssim plantes,
sí.
No sé què respiraríem.
Quines són, per tu, les emocions i la convivència familiar? Què són les emocions de la convivència familiar?
A veure, les emocions són fruit dels nostres pensaments. I, per exemple, jo, quan parlo de família, doncs, tinc 3 o 4 pensaments i seguits emocions que per mi són molt importants. La gent moltes vegades em pregunta, com ets que ets tant del Barça? Perquè ho soc molt. Inclús,
sí,
totes les conferències que faig arreu d'Espanya, sempre feien la mateixa pregunta. Qui és del Madrid? Tu? Fuera, expulsau. I així ja comencem amb la gresca, no? Però per mi el futbol em recorda el meu pare,
sí,
i ara em recorda el meu fill, que és una activitat que fem conjunta. Podem estar separats, jo puc estar inclús a Mèxic, i el meu fill o el meu pare està aquí a Barcelona, quan estava viu, i enviant-se a WhatsApp, dir, què fa el Barça?
Clar.
Escolta, que el Dembélé que va fer un gol. Doncs ens parlem. Llavors, és constant, és un punt d'unió. La família, al final, són coses que intentes guardar en cada un dels teus fills. Pues amb la meva filla petita pues serà pues parlar de temes d'emoció, perquè és psicòloga. Amb la meva filla gran pues sortir a passejar. Pues en cada un intento guardar temes que siguin exclusius amb ells. I això ens provoca que pensem en això i automàticament generem una emoció. Perquè darrere de l'emoció hi ha un pensament. Llavors, si compartim pensaments, generem emocions. I això arrela molt la convivència. Com a consell dels pares, que jo crec que no sóc ningú per aconsellar a cap pare, però és bo guardar amb exclusivitat temes concrets en cada un dels fills, perquè llavors els fills se senten reconeguts.
Clar.
Jo, per exemple, el meu punt d'unió amb el meu pare era la feina, perquè treballàvem junts, però també era el futbol, i era un punt que ens unia. Dius, és que tu ets molt del Barça, ja, però és que el que m'uneix amb el meu pare i ara m'uneix amb el meu fill és el futbol.
És una bona cosa que has dit, perquè inclús suposo que per als nostres oients pot servir molt i per tothom que ho escolti, perquè, bueno, a vegades sent gent que diu, jo és que no sé què dir-li als meus fills, no sé quin tema tocar, no sé què fer, doncs, bueno, busca les seves aficions, com dius tu, la seva feina, busca parlar d'aquest tema, que segur que li agradarà.
Sí, o parlar de temes que et preocupin a tu. Això, molts amics, és que jo no sé què parlar amb els meus fills perquè està amb l'edat tonta. No tots estem amb l'edat tonta,
clar,
tots.
Clar.
Llavors, ve generant poquet a poquet una activitat conjunta que a ell li agradi i a tu t'agradi. Tu potser tindràs que cedir una mica i el teu fill també cedirà una mica.
Sí,
I a partir d'aquí anireu trobant coses en comú. L'important és reconèixer el fill, que el fill se senti reconegut,
sí,
que se senti únic.
No ho fem, això, a vegades.
I això no ho fem, perquè el dia a dia...
Estem,
quan tenim més temps per dedicar-li als fills, ja som més grans.
Sí.
I quan som joves, que els fills és quan necessiten més de la nostra atenció, és quan nosaltres també estem, el que es diu en castellà, en pleno apogeo de la nostra activitat, sí, professional. Però la vida és així. La vida és absolutament... Bueno, és tal... tal com ve, no podem canviar els cicles
no,
de vida.
És curiós que a vegades n'hem parlat jo de moltes vegades fent programes, és curiós que, i més tu que estàs al món de la universitat, però això no s'ha fet mai, una escola de pares. Jo crec que s'hi apuntaria moltíssima gent, gent que la seva dona està embarassada i ja no pares amb fills, sinó que l'han de tenir un fill, i bueno, què han de fer? Vull dir, no, això no se sap ningú, sap, cadascú fa el que ens sembla millor i prou.
Hi ha escoles de pares a l'institut.
Ah, sí?
Sí, hi ha. Existeix el concepte d'escoles de pares.
Així vaig adreçat jo.
A la universitat no. A la universitat el que ara estem intentant crear, o estic creant, és una escola de felicitat. És a dir, no tant per ensenyar a la gent a ser feliç, sinó és per provocar que la gent sigui feliç. Jo crec que la felicitat no s'ensenya, es té que provocar. Ell diu, és gestionar una organització on no vagis a sacrificar-te de dilluns a divendres, sinó que vagis a disfrutar de dilluns a divendres.
Clar.
Perquè és molt evident que el cap de setmana està per disfrutar. Però entre setmana això és el que ens costa entendre. I tornant una mica al programa d'avui, és tu quins consells donaries simples per millorar la convivència una vegada ja ha passat el Covid? Perquè ara ja pràcticament sembla, sí, que el Covid s'està acabant. Sembla que les platges estiguin plenes, sembla que ja puguem passejar pels carrers, És una cosa que hem comentat abans de començar el programa, a mi em sembla una bogeria, però bueno, és el que és. Però de cara a dintre de 2 anys, quin consell em donaries tu a mi per millorar la convivència amb la meva família?
Bueno, doncs, pues, escoltar-los. Jo crec que jo ho resumiria amb escoltar-los, saber escoltar-los. Penso que si els escoltes i segueixes una mica les seves coses que els agrada i no et fiques massa en el que no els agrada, doncs és el tot, escoltar-los, que no ho fem, perquè arribem a casa i el que volem és que ens escoltin a nosaltres. Més que escoltar. Avui en dia, tu saps, tu que estàs a la universitat, que és molt difícil trobar una persona que t'escolti. És molt difícil trobar una persona que tu li expliquis alguna cosa i et digui, perdona, no t'he entès, què vols dir? Això vol dir que et segueix. Al contrari, és més fàcil que et trobis algú i estiguis explicant-li alguna cosa i et digui, quina hora és avui? Volguem dir que no, ni t'està escoltant, el que vol és marxar o perquè t'he pres.
Llavors, una altra recomanació que donaríem també és escoltar els altres i escoltar-nos a nosaltres mateixos.
Sí, també.
Els nostres oients que facin una prova simple, que durant una hora intentin observar com es parlem a nosaltres mateixos. Quines, sí, paraules utilitzem? Ens parlem de manera carinyosa? Si ens enganxem el dit amb la porta, què diem? A part d'un insult. I perdoni, collons, sí, aquesta porta, que mal m'ha fet. Però si la porta no es mou, has sigut tu que has ficat el dit a dintre.
Sí.
És a dir, com reaccionem davant de situacions? Com reaccionem davant d'un semàfor? Situacions molt simples, molt simples.
Clar.
Llavors, així ens veurem com ens tractem a nosaltres mateixos i com també, vulguem o no, tractem els altres.
Això els psicòlegs ho diuen molt, que ens escoltem, que ens mirem una mica endins, que no ho fem, dedicar uns minuts, si això tampoc és 3 hores.
Exacte. Llavors, quan veiem una ansietat, nosaltres recomanem és l'Oponopono.
Ah,
aquestes,
sí,
4 paraules de la teràpia hawaiana, ho sento, perdona, t'estimo, gràcies. I anar-ho repetint quan detectem una ansietat d'aquest tipus.
Molt bé, permetem que te'n digui una. Ho sento que hagi corregut tan ràpid el temps
puguem
continuar.
El
temps no para. Jordi, ens veiem el proper divendres.
Moltes gràcies,
Marc. Un bon cap de setmana.
Igualment.
Estàs escoltant Eixos de Felicitat, amb Jordi Vilajosana i Marc Rius. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bé, doncs amb aquesta música, i que és divendres, doncs què més volem, cap de setmana. Fins aquí, Eixos de Felicitat. Els agraïm la seva companyia i els esperem dilluns a les 5 amb el programa a l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornem a trobar divendres vinent amb Eixos de Felicitat. Siguin feliços i tinguin un bon cap de setmana. Adéu.